Radio Astel. Crims. O gairebé.
És un fet inhabitual, que diria aquell, però tenim amb nosaltres a la doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga, per parlar-nos d'un nou crims o gairebé aquesta setmana. Jo crec que no hi ha dia millor que avui. Doctora Rosa Vinya, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui de quin cas ens parla, doctora?
Pues avui parlaré d'un cas una mica especial. No és un cas recent. De fet, és el cas del Charles Giles de Rey, que és un dels primers assassins serials documentats que va ser cremat o enjudiciat per bruixeria al segle XV.
Déu-n'hi-do, al segle XV,
Al segle XV.
Qui era Charles Giles de Rey?
Pues era un noble francès que fonamentalment va ser conegut pels seus èxits militars i també perquè va acompanyar Joana d'Arc. Fins que ella va morir. Era un dels seus militars que l'acompanyava a les campanyes. I per això, per aquests èxits militars, és pel que històricament és conegut. A l'àmbit de criminologia, és conegut per ser o per haver estat declarat un dels primers assassins en sèrie que hi ha avui dia.
Un dels primers assassins en sèrie documentats, Per tant, podem dir que l'assassinat en sèrie el tenim present des de l'antiguitat.
Sí, de fet, a veure, tots hem sentit de parlar de figures com Calígula, Neron o Tiberi,
sí, tant.
Que eren d'emperadors romans, però tots coneixem que cometien assassinats o que mataven gent o que fins i tot violaven de forma serial. I això ho tenim en compte. No obstant, el cas del Charles Giles de Rey és encara un punt més enllà. Va llegir, de fet, ell era gran fan de la història i de les orgies que feia el Tiberi, i s'inspirava amb elles, però va portar un pas més enllà i va matar aproximadament un centenar de nois, de nens, entre 8 i 15 anys, i amb actes bastant horribles.
Abans de conèixer què va fer Charles Giles de Rey, coneguem una mica la seva vida.
Pues va néixer, de fet, va néixer el 1404 i el van condemnar, el van enjudiciar al 1440. Llavors ja veiem que potser és normal pel segle XV, però que no va ser una vida molt llarga. Va créixer en una família de nobles francesos. De fet, ell va arribar a ser l'home més ric de França del moment, però es va criar amb un matrimoni de conveniència, que en aquell temps era normal, amb uns pares que realment no s'estimaven massa. Llavors ell i el seu germà van créixer seguint la disciplina fèrrea, eren gent molt elaborada, molt culta, amb entrenament militar sobretot, perquè això era perquè se'ls formava, però no amb masses vincles emocionals. De fet, a ell de jove se li descriua com un bully, o com una persona arrogant i com fins i tot una persona cruel.
Déu-n'hi-do.
Cap a l'adolescència va entrar a la vida militar i llavors estan totes aquestes fites que coneixem i, de fet, l'acompanyament de la Joana d'Arc. Després de la mort de la Joana d'Arc és quan es produeix tot aquest canvi i tota l'entrada, el que diríem, el comportament més criminal, per dir-ho d'alguna forma.
Sabem per què canvia, precisament, Charles Giles cap a aquest comportament més criminal?
No sabem ben bé si és que realment va canviar, si és que tenia alguna... El que suposadament passa amb aquest tipus de criminal és que generalment ja tenen una tendència a comportar-se d'aquesta manera, però potser en un ambient militar de guerra aquestes conductes no eren tan aberrants. Tothom sabem que els actes bèl·lics desperten la crueltat i els actes de tortura més salvatges que podem tenir a la imaginació, i probablement en aquell context aquesta brutalitat no estava fora de context. Va ser després, quan va arribar, que va continuar de forma gratuïta amb aquests actes, i per això va cridar l'atenció. Per exemple, hi ha fonts històriques que documenten que es dedicava a assaltar o a robar gent pel vianants pel camí només per diversió i fer-los patir. També, durant les seves campanyes militars, era bastant partidari de matar tots els enemics que capturava d'una forma bastant cruenta. Quan es va intentar casar-se dos cops. No van accedir als matrimonis, però després, per casar-se finalment, va tenir que, d'alguna forma, segrestar la seva tercera núvia, i només així es va aconseguir casar. De fet, la que va ser la seva dona no el descreia massa bé, que diguem.
Aquesta és la figura de Charles Giles de Rey. Ara bé, com comença a matar? Per tot plegat, com sempre, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora, com comença Charles Giles de Rey aquests assassinats?
Pues clar, estem parlant del segle XV, llavors, era una de les persones més allò, amb més terres, amb més castells, amb més poder que hi havia en aquell moment, i tampoc sabem exactament l'inici, però es calcula que més o menys cap al 1430 comença un període d'uns, la gent diu, uns 8-10 anys aproximadament, a matar nois rosos amb ulls blaus, perquè tenia unes preferències, entre 8 i 15 anys. Realment, després de tenir la seva filla, el 1429, d'alguna forma rebutja la seva dona o la deixa de banda i ja es dedica a tenir aquestes orgies de grup on realment segrestava aquests nois, que eren de famílies pobres, de les seves terres, d'alguna forma els enganyava perquè es morien de fam, donar-los de menjar, donar-los diner o una feina on poguessin subsistir, i allà els portava al seu castell, on primerament els violava, els penjava del sostre, els torturava, fins que estaven agonitzant els tornava a violar, i després els hi tallava el coll o els hi trencava el coll.
I així, em deia, durant molts assassinats, durant 8-9 anys.
Sí, de 8-10 anys hi ha unes fonts que fins i tot deien 14, hi ha unes fonts que parlen que les víctimes van arribar, eren uns entre 80 o 150, hi ha uns altres que han especulat que poden ser fins i tot 800. El problema és que com tenia total control de la terra i de la llei en aquell moment, no hi havia cap control sobre les seves accions, només les famílies que estaven preocupades perquè perdien els seus fills i no sabien on estaven.
Clar, doctora, en parlàvem abans, que la mort no és res sense el culte a la mort. I, per tant, entenc que tot plegat tenia una finalitat.
Sí, tenia una finalitat. I amb el Charles de Gil, que això és bastant Halloween tòpic per aquest cap de setmana, tenia dues finalitats. Una, ell mateix va declarar, i és el que veiem als assassinats serials, és que ell trobava gratificació sexual en l'acte de tortura. Era bastant més la gratificació de veure patir o matar que no la de l'acte sexual en si. I això era una de les finalitats. La segona, era un creient allò confirmat de l'alquímia, el satanisme, i d'alguna forma pensava que si rendia cult satànic podia encara ser més poderós i, per exemple, d'alguna forma aconseguir un altre cop els diners que estava dilapidant de la forma més escandalosa amb les orgies, amb els banquets, amb tot el que feia.
Per tant, doctora, podríem dir que hi havia cert misticisme darrere de tot plegat?
Sí. Sí, definitivament. I, de fet, és això pel que el van acabar perseguint i van acabar investigant-lo, era pels rumors que hi havia que practicava rituals satànics, que en aquest cas combinava amb els seus assassinats.
Precisament, doctora, com agafen a Charles Giles de Rey?
Pues hi ha bastantes teories. Una de les teories és que alguns dels seus parents, d'alguna forma, estaven veient que s'estava dilapidant la seva fortuna i li volien confiscar un altre cop les seves terres i el van denunciar. Una altra va ser que la seva dona el va denunciar quan es va assabentar de les crueltats i dels assassinats. Però això va donar a una investigació amb el bisbe de Nantes, que va portar una investigació i va començar un procés de judici d'aquell moment, on van cridar 110 testimonis, van cridar els còmplices, d'alguna forma els ajudants, perquè aquests assassinats generalment els cometia en grup, i aquests sacrificis que ells hi deia els cometia en grup, i aquests van confessar també. Clar, el problema és que els judicis i els processos penals d'aquell moment necessàriament incorporaven la tortura. Llavors, això és el que fa que d'alguna forma no podem estar exactament segurs de que els actes van passar amb la magnitud del que expliquen, perquè amb tortura tothom té més probabilitats de confessar que no.
I al final és condemnat per bruixeria.
Per bruixeria, per rituals satànics, i per, d'alguna forma, el que feia a vegades és treure la sang de les seves víctimes quan els estava matant, guardar-la per rituals següents, o, d'alguna forma, guardar parts dels cossos que després oferia Satan en un altar. Una de les coses que li agradava fer, per exemple, als dels nois que trobava més atractius, tallar-los el cap i tenir-los allà exposats. Realment són dels crims més durs que he llegit mai, uh-huh. i jo quan els llegeixo el que em recorden moltíssim és la novel·la de 120 dies a Sodoma del Marquès de Sade. Realment uh-huh. sembla tret d'una novel·la del Marquès de Sade.
Ara, doctora, ens deia, sembla treta precisament aquesta història d'una novel·la del Marquès de Sade. No sé si casos com aquests generen fins i tot alguna mena de llegenda, no?
Sí, de fet, sí. De fet, sabem confirmat que la llegenda del Gils de Rei va inspirar el personatge de Barba Blava, per exemple.
Sí,
o sigui, que sí que ho sabem. I després el que veiem és que, no sé si el Gils de Rei, però gent com els Gils de Rei han inspirat les llegendes de l'home llop, que això per Halloween és... Mm-hmm. Però és perquè trobaven cossos de dones o de nens desmembrats al bosc, mutilats... i es pensaven que això no havia... Realment la creença era que una persona normal mai podria arribar a fer això, per tant tenia que ser alguna mena de bèstia o d'animal que fes això. Però realment el que s'ha trobat amb el temps és que tenim assassins sexuals que porten a terme aquest tipus d'actes. El Charles Gils de Rei és un exemple bastant clar. Uh-huh. Com el Charles Gils de Rei després més moderns, per exemple, hem vist el Jeffrey Dahmer.
Exacte. Fa ben poques setmanes que en parlàvem d'ell.
Exacte. El Nielsen, que va ser anterior al Jeffrey Dahmer, que era de Regne Unit. Uh-huh. Hem vist moltíssims casos. Després tenim gent com el Charles Gils de Rei, que li agradava els actes de necrofília, que feien els mateixos que van a cementiris a robar cossos i també tenir contacte sexual. Llavors, totes aquestes, igual que el Charles Gils de Rei diu que s'inspira amb les orgies del Tiberi, uh-huh. hi ha molta gent que després llegeix la història del Charles Gils de Rei i ho treu per cultura popular, o si som més en la banda menys positiva de la situació, que ells comencen a fer o a introduir aquests actes en les seves fantasies sexuals de tipus violent.
Doctora, ens ho deia, la gent de l'època i la gent posterior que es preguntava com una persona normal podria fer un acte com aquest, i per això sorgeixen llegendes per intentar explicar-ho d'alguna manera, fet normal, de fet, a la nostra societat. Però m'ho ha servit en safata i aprofito la pregunta. Com gent normal, o presumiblement normal, pot arribar a cometre actes de tanta crueltat com aquests?
Pues mira, per continuar una mica el caràcter històric d'aquest programa d'avui, parlaré del Richard von Krafft-Ebing, uh-huh. que va ser el primer metge o dels primers metges que van estudiar el comportament sexual patològic. És del segle XIX, aproximadament el 1870, si no m'equivoco, i va estudiar el cas del Charles Gils de Rei i ho va posar com un exemple d'un tipus d'assassí on aparentment era normal. De fet, el descriuen el Charles Gils de Rei com una persona molt atractiva, molt elaborada, li agradava la música i amb molt de refinament amb el que li agradava i amb el que feia. Però després tenia aquesta banda on realment semblava que hi havia una fusió entre l'instinte, la crueltat, l'instinte de l'odi, de l'agressió, i la gratificació sexual. I ell s'inspira molt al Richard von Krafft-Ebing en les teories del César Lombroso, que és un dels criminòlegs que tothom tenim que estudiar a la carrera. Però bàsicament és el que deia, que els criminals eren nats, que una persona naixia amb aquesta manera i naixia amb una mena de trets que li predisponien a actuar d'aquesta manera. En aquest cas, el von Krafft-Ebing el que deia és que els instintes d'agressió i el sexual produïen una exaltació fisiològica que es podia arribar a associar, de forma que si es produïa en un, necessàriament es produïa en un altre. I que els dos tenien en comú la necessitat de, d'alguna forma, posseir l'objecte. I això t'ho lliga amb la tradició de pensament que diu que els homes tenen per naturalesa un instint agressiu i sexual que els hi obliga a tenir que lluitar per poder assegurar-se una parella, que és la dona, que és bastant més submissa, i que aquests impulsos ja estan donats per naturalesa, però que en uns individus això es presenta d'una forma patològica, de forma innata. I aquest és el cas del Charles Giles de Rey, on realment era una persona que, per aconseguir la gratificació sexual o només la visió de la sang o només la visió de les entranyes de les seves víctimes, li produïa aquesta excitació física sexual que li empenyia a cometre aquests actes sexuals durant els actes agressius.
Clar, em parlava d'aquests estudis de von Krafft-Ebing, uns estudis del segle XIX, i d'alguna manera comparaven fins on es pot, és evident que estem parlant d'èpoques molt diferents, el cas que avui ens ocupa, el cas de Charles Giles de Rey, amb, per exemple, Jeffrey Dahmer, o altres casos molt més nous. No sé si han servit aquestes investigacions de von Krafft-Ebing per casos com Jeffrey Dahmer.
De fet, el llibre de Psicopatia Sexualis del von Krafft-Ebing és bastant semblant als estudis que va fer després als anys 70 i 80 a l'FBI. De fet, de la majoria del que sabem dels assassins sexuals o els assassins serials ve del von Krafft-Ebing. Moltes de les coses que va trobar després es van replicar als estudis de l'FBI, que és on comença aquesta nova trajectòria d'estudis d'assassinat serial.
Per acabar amb aquest cas, doctora, si voldria comentar, amb aquest cas Charles Giles de Rey acaba, com dèiem, jutjat i, per tant, condemnat a foguera per bruixeria, un fet habitual per l'època, entenc, eh?
Sí, era un fet habitual per l'època, sí. Amb això no hi ha massa dubtes. L'únic que, clar, per estar en desmoderns, quan tens un judici que és cruent, basat en tortura, i que acaba cremant a l'acusat, doncs clar, amb temps moderns poses en dubte una mica quina és la veracitat de les confessions que pots extreure, però sí, per l'època era lo normal.
Doctora Rosa Vinya, psicòloga, criminòloga, com sempre, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i fer-nos aquest Crims o Gairebé, en especial avui dilluns, nit de Halloween, nit de Tots Sants, nit de Castanyada. Que vagi molt bé.
Molt bé, adéu.
Radio Estel